i a totes des de Pals. Són les 8 del matí.
Bon dia, encara sota l'anticicló. S'han tornat a repetir boirines o bancs de núvols baixos en un dilluns que serà fred, amb canvis a finals de setmana.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Hola, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns, dia 20 de desembre del 2021. Una jornada en la que, tot i fer fred i seguir amb aquest anticicló que comentava l'Albert Aparicio, segueix predominant aquest sol que ens fa gaudir de les hores del matí i també del migdia. Fem un repàs, com sempre, de les temperatures que tenim ara mateix a alguns dels municipis del Baix Empordà. A Pals, ara mateix hi tenim 1 grau, a Albons tenim 0 graus i a Castellplatja d'Aro tenim 3 graus. I abans d'entrar en matèria, comentem algunes de les notícies que veurem durant el programa d'avui. Com estem escoltant aquests dies en tots els mitjans de comunicació, parlarem de la situació actual de la Covid-19, ara que estan augmentant tant els casos. I el Baix Empordà tampoc n'és una excepció. La taxa de transmissió segueix sent molt alta i els positius segueixen a l'alça. Ara que s'apropa el Nadal, totes les recomanacions van dirigides a evitar les trobades socials i familiars, però de moment, a dia d'avui, encara no estan prohibides. Estarem pendents de l'evolució de les mesures que s'anuncien els propers dies i ho anirem informant al supermatí d'aquests dies, d'aquesta setmana. I a banda de parlar d'això, de la Covid-19, que és el tema que tothom comenta i el tema d'actualitat, ens desplaçarem també fins a Palau-sator, on hi va haver una manifestació de rebuig a l'assassinat a trets d'un gos per part d'un home. Amb el lema Justícia per enllam, una vuitantena d'animalistes van recórrer 2,5 quilòmetres ahir al matí. I com sempre, també farem un repàs esportiu del cap de setmana i comentarem, entre d'altres coses, la victòria del Costa Brava davant del Nàstic. Tot això i molt més a l'informatiu d'avui. Són les 8:02 del matí. Som la ràdio del Baix Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi ha l'Anna Salvador, l'Àlex Cordón, la Maria Alzina, la Paula Brines i el Sergi Villena. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Els positius de Covid es disparen al Baix Empordà.
Més de 500 positius durant l'última setmana i una taxa de reproducció de 2 punts que indica que la pandèmia creix. Aquestes són les dades que demostren com la situació epidemiològica segueix empitjorant a la comarca. Alguns dels municipis més afectats són Sant Feliu de Guíxols i Palamós.
I aquesta situació, per desgràcia, també arriba a les escoles.
Doncs sí, a la comarca hi ha més de 700 persones confinades entre professors i alumnes. Durant els últims 10 dies s'han detectat molts casos a les escoles. Les més afectades ara mateix són el Badruna de Palamós, amb 14 positius, i l'Escola Vall Llobrega, amb 9 positius.
I seguim comentant també la situació actual, com es troba el Covid ara mateix, i és que les farmàcies de les comarques de Girona es queden sense tests d'antígens degut a aquesta situació.
La demanda sobtada dels testos d'antígens ha deixat moltes de les farmàcies de les comarques gironines sense proves d'aquest tipus a pocs dies dels dinars de Nadal. De fet, són els casos dels establiments que en tenen. El Col·legi de Farmacèutics de Girona reconeix la seva preocupació, però espera que al llarg de la setmana que ve arribin testos d'antígens.
I canviem de tema completament i anem a parlar que des de 3 detinguts a Palafrugell, un d'ells conductor per drogues.
El resultat va ser la troballa de 350 grams d'amfetamina en pols, 100 pastilles d'èxtasi, 14 grams de marihuana, una navalla amb fulla de 9,5 centímetres i 150 euros en efectiu.
I també aquests dies a Torroella de Montgrí s'han aprovat els pressupostos municipals pel 2022.
Són uns pressupostos aprovats amb el suport de l'equip de govern del municipi. Des de l'Ajuntament del municipi se segueix amb la contenció fiscal i la reducció de l'endeutament. A més, des del consistori volen reactivar l'economia municipal post-Covid i incrementar el benestar social dels seus ciutadans.
I uns 80 animalistes es manifesten a Palau-sator en contra de l'home que va matar trets un gos.
Els concentrats demanen que revisi el procediment per donar permisos d'armes i exigeixen la pena més dura. Els concentrats han sortit de Fontanilles, al poble veí, i han recorregut els 2,5 quilòmetres fins a tocar de l'entrada de la finca, on van tenir lloc els fets i que està plena de pomeres i inclou un restaurant.
I anem a parlar d'habitatge, i és que només es concedeixen un terç de les ajudes per habitatge al municipi de Palamós.
L'Ajuntament de Palamós repartirà més de 48.000 euros en ajudes al pagament del lloguer o a l'hipoteca de l'habitatge habitual, contemplades en el segon pla de xoc municipal contra els efectes socials i econòmics de la Covid-19. Tot i això, només s'han acceptat 39 sol·licituds de les 78 que s'havien presentat.
I comencen les obres de cobriment de la Riera de Sant Amans i del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Aquest divendres passat van començar les obres de la primera fase del cobriment de la Riera de Sant Amans i del monestir de Sant Feliu de Guíxols, que és una de les actuacions estratègiques de l'actual mandat. Amb aquesta actuació a la Riera s'esperen canvis en el trànsit i l'estacionament al sector que aniran variant en funció de l'evolució de les obres i de les fases en les quals s'estigui treballant.
I seguim parlant d'obres, i és que l'Avinguda de la Llibertat a Palamós serà de sentit únic.
Aquesta obra suposarà una nova via de connexió entre el front marítim de Palamós i el nucli de Sant Joan. S'inaugurarà, previsiblement, en els primers mesos del 2022.
I parlem ara d'esports. Després que s'hagués de suspendre el partit d'hoquei patins entre el Palafrugell i l'Alcobendas per diversos casos de Covid en l'equip baix empordanès, l'actualitat esportiva del cap de setmana ha vingut marcada pels partits de futbol del Costa Brava a la Primera Federació i el Palamós a Primera Catalana. Com a notícia positiva, vam tenir els 3 punts d'or per al Costa Brava davant d'un bon Nàstic.
La injecció de moral de la victòria en la darrera jornada contra l'Alcoià sembla que ha esperonat el Costa Brava, i com qui no vol la cosa, amb aquell triomf per 0-1 al Coll i el de dissabte passat per 1-0 al Municipal de Palamós, el Costa Brava s'ha endut 6 punts que són ara mateix or pur en un moment molt delicat.
I no tan bones notícies, i és que el Palamós cau a les Franqueses per 3-2 i no aconsegueix aixecar el cap.
El Palamós arribava al partit d'aquest cap de setmana després de la derrota de la setmana passada al Camp de la Muntanyesa i amb el clar objectiu de sumar els 3 punts, per no despenjar-se de les places capdavanteres del grup de Primera Catalana. La realitat va ser que no va poder superar el conjunt local i el 3-2 final suposa la quarta derrota en els darrers 5 partits dels palamosins.
I tot seguit saludem a l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Albert, quin temps farà en aquest inici de setmana d'avui dilluns?
La setmana arrenca encara sota el domini del temps anticiclònic, de manera que els bancs de núvols baixos o boirines s'han repetit de matinada i primera hora del dia. En general, però, tal com ha anat passant els dies anteriors, el sol guanyarà protagonisme durant les hores centrals del dia. L'ambient és fred, amb temperatura que es mourà entre els 0 i 2 graus de mínima i una màxima que quedarà per sota els 13-14 graus. Demà temps similar, amb l'arribada d'alguns núvols més que localment deixaran un cel entre mig i força ennuvolat, i és que la dinàmica atmosfèrica comença a canviar, sobretot de cara a dijous, amb vent moderat de component sud-sud-oest i amb ascens de la temperatura. Encara hi ha força incertesa en el pronòstic per la nit i dia de Nadal, ja que estem pendents de l'arribada d'una borrasca per l'oest peninsular que ens portarà un increment de la inestabilitat entre els dies 24 i 26 de desembre i pot acabar afectant el Baix Empordà amb algunes precipitacions. Insistim, però, en la gran incertesa que encara existeix per aquestes dates. De moment seguim amb un parell de dies més sota l'efecte de l'anticicló i, com sempre, anirem actualitzant el pronòstic al llarg dels dies vinents.
I el comentari d'avui al Supermatí, quan són les 8 i 9 minuts, ens l'envia el periodista Pere Carreras.
Fa poc, tant per ocupació com per lleure, he pogut estar en diferents punts d'Europa i m'ha interessat veure com tractaven la problemàtica del coronavirus. Em fixava en farmàcies, en botigues, en la ràdio, anuncis o la televisió. Vaig començar el periple per Àustria. Després va venir París i Irlanda. A Àustria van endurir molt ràpid les restriccions, si bé al principi em va donar una sensació oposada. A París i a la costa normanda la situació era rígida. El certificat Covid sempre a punt, tant per museus, bars o llocs amb una certa tendència a la socialització. Sense oblidar mascareta, molt sovint al carrer i sense ser obligatòria. A això se li han d'afegir requisits oficials, per exemple. Per viatjar a Irlanda, a banda del passaport sanitari, cal un test oficial mèdic certificat que doni negatiu d'antígens. Això, tot això, vol dir seny, seguretat, prudència, però també vol dir diners, molèsties, emprenyaments, tràmits i anar fent. Però hem vist arreu una ciutadania força conscienciada i ens fa entendre que no ens podem relaxar. Omicron, una lletra grega que va venir després de la Delta, i només espero que no arribin les següents, Pi, Rho, Sigma o Tau. A les ràdios irlandeses, per exemple, un dels anuncis més repetits alerta sobre el perill de les trobades nadalenques. Si s'han de fer, feu-vos abans un test d'antígens, diuen, per seguretat vostra i per seguretat dels vostres. Ara que ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li darem un tall, fem també el ritual extra de passar per la farmàcia i anar segurs per la vida. Esperant que l'any 2022 sigui realment l'any de la recuperació i que l'alfabet grec sigui per gaudir amb els poemes homèrics i no per fer variants d'un virus toracollons i reincident, us desitjo unes molt bones festes i un feliç any nou.
I com que ens trobem a la setmana de Nadal, ja ho hem comentat a l'inici del supermatí, també en aquest comentari que hem escoltat de Pere Carreras, i avui acabarem també el supermatí amb una entrevista molt nadalenca, la cançó del dia d'avui, dilluns, dia 20 de desembre de 2021, no podia ser una altra que All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Anem a escoltar-la. Don't want a lot for Christmas. All I want for
Aquest Nadal la sort t'espera a Palafrugell. Amb les teves compres podràs guanyar 10.000 euros i jugar a la gran ruleta d'oxigen que regalarà 2.000 euros en descomptes i centenars d'obsequis i participacions pel gran premi final. I el 4 de gener la ruleta infantil pels petits de la casa. Fins al 6 de gener viu el Nadal a Palafrugell. Fes les teves compres i troba la sort. Oxigen. Bon Nadal i bones compres.
Hey, t'agraden els diumenges? T'agraden les tardes? T'agrada la música d'abans? Doncs ja saps, tot això i molt més a New Epic, la millor música de sempre. Cada diumenge de 6 a 12 de la nit, a la discoteca Epic Volpellac podràs venir a fer la última copa per tancar el cap de setmana de la millor manera. Copes, cava, xampany, pernil i molt més. Un nou format que no et deixarà indiferent. Discoteca Epic, situada al polígon de Volpellac, carrer dels Arbossos, número 10, nau 13. Recorda, els diumenges toca Èpic. T'hi esperem.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'epidemiològica segueix empitjorant a tot Catalunya, també al Baix Empordà. Així ho demostren les dades de salut. En fem un repàs amb l'Anna Salvador.
Doncs sí, Mar, durant l'última setmana s'han detectat 585 positius. És més del doble que la setmana anterior, també perquè s'han fet el doble de proves. Amb això, les dades dels indicadors han augmentat considerablement. El risc de rebrot a la comarca és de 1.300 punts i a partir dels 200 ja es considera molt alt. La taxa de reproducció supera els 2 punts. Això vol dir que una persona positiva n'infecta dues més i la pandèmia, per tant, creix. Amb tot plegat, el percentatge de positivitat a les proves també és bastant alt. El 12% de les proves surten positives. Segons l'Organització Mundial de la Salut, no s'hauria de superar el 5%. I ara mateix, segons adescovid.cat, al Baix Empordà hi ha 27 persones ingressades per coronavirus a l'hospital.
I ara mateix, quins són els municipis que es troben més afectats?
Doncs fent un repàs per municipis, veiem que un dels més afectats és Sant Feliu de Guíxols. Té un risc de rebrot de gairebé 3.000 punts i en l'última setmana s'hi han detectat 180 positius. Tot seguit també hi ha la Palamós i la Bisbal d'Empordà.
I com comentaven, no, aquesta preocupant situació epidemiològica també està arribant a les escoles i als instituts.
Segons les dades de salut, a la comarca més de 700 persones, entre alumnes i professors, estan confinades ara mateix després que s'hagi detectat algun positiu al centre. Durant els últims 10 dies s'han detectat molts casos a les escoles del Baix Empordà. Les escoles amb més casos ara mateix són el Badruna de Palamós, amb 14 positius detectats, i l'Escola Vall Llobrega, amb 9 positius.
I tot això, i també dates properes a Nadal, trobar un test d'antigen a una farmàcia de les comarques gironines es fa especialment difícil aquests dies. I és que la demanda sobtada que hi ha hagut arran de l'aparició també de la variant Omicron, combinat amb el que comentàvem, la proximitat de les festes nadalenques, ha fet que moltes persones en vulguin adquirir.
Exacte, són escassos els establiments que en tenen i perquè van fer una previsió més gran del que és habitual. La Mala, que tenen una farmàcia del centre de Girona, explica que els testos són una manera de buscar seguretat aquests dies que has de reunir amb gent. Explica que han vist com s'han incrementat de manera important les vendes els darrers dies i que això els ha deixat sense existències.
No, doncs les últimes setmanes hem vist un increment de la demanda, més que de cara al Nadal, com que hi ha tantes reunions familiars i d'empresa, clar, la gent s'ho vol fer per estar segur, doncs durant aquestes festes, i per això també hi ha hagut més demanda.
De fet, com en molts altres establiments, han decidit fer llista d'espera amb els clients que els et demanen. Si tot va bé, la setmana vinent han d'arribar més testos, i més tenint en compte que s'ha desconvocat la vaga de transportistes, que amenaçava encara més la possibilitat de tenir-los abans de les festes de Nadal.
I a banda dels testos que els clients compren, també s'ha notat un increment important d'aquells que s'han de fer a les farmàcies i que generen una acreditació, oi?
Exacte, el repunt de casos a les escoles ha fet que molts nens i nenes hagin hagut de passar una prova diagnòstica a la farmàcia. L'augment ha estat tan significatiu que fins i tot els establiments es veuen obligats a donar hora a aquelles persones que ho volen fer. La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Alexandra, explica que això també suposa un trasbals pels professionals perquè comporta un temps on el professional no pot estar atenent el negoci. Alexandra confia en que el problema de subministrament es resoldrà la setmana vinent i les farmàcies tornaran a tenir-ne, i explica que la sisena onada ha estat la causant del problema.
ningú ho esperava, ni tan sols des del punt de vista diari i científic. Les últimes dades que teníem és que això s'acabaria ja. Aquesta sisena ola no se l'esperava, tampoc s'esperava la intensitat. Aquest és el problema. Això, si s'han agafat a les farmàcies amb aquestes condicions, és perquè els serveis sanitaris, perquè tot el Proficat a nivell de Catalunya, però a nivell de Espanya, doncs no ho tenia previst així.
I canviem de tema i ens anem fins a la nit del 14 de desembre, quan la policia local de Palafrugell va detenir un conductor drogat i els dos ocupants del vehicle per portar drogues. Els agents van veure un cotxe aturat enmig d'un carrer del municipi i un dels acompanyants estava reunit amb un grup de joves i això els va fer sospitar. Els homes, quan van veure el vehicle policial, es van posar nerviosos i van marxar. Els agents els van seguir i els van aturar i van creure que el conductor podia estar sota els efectes d'alguna droga.
En aquest moment, li van fer el drogotest i va donar positiu, la qual cosa va provocar l'escorcoll del cotxe i dels seus ocupants. El resultat va ser la troballa de 350 grams d'amfetamina en pols, 100 pastilles d'èxtasi, 14 grams de marihuana, una navalla amb fulla de 9,5 centímetres i 150 euros en efectiu. Finalment, la policia va detenir els tres ocupants del vehicle per un delicte contra la salut pública.
I a banda d'aquest, també va haver-hi un altre detingut per intentar robar en un pis, oi?
Doncs el mateix dimarts, la policia local de Palafrugell va detenir un home que volia entrar en un pis. Gràcies a la col·laboració de Ciutadana, que va donar l'avís, una patrulla va arribar al lloc dels fets. Llavors, el suposat lladre va fugir i el van perseguir en direcció al carrer Barri Cibuixó a la zona del Camp d'en Prats. Finalment, el van detenir al carrer Sant Josep.
I Torroella de Montgrí aprova els pressupostos municipals pel 2022. Són uns pressupostos aprovats amb el suport de l'equip de govern del municipi. Des de l'Ajuntament del municipi se segueix amb la contenció fiscal i la voluntat de reduir l'endeutament. Així, des del consistori volen reactivar l'economia municipal post-Covid i incrementar també el benestar social dels seus ciutadans.
Es preveu en aquests pressupostos pel 2022 una important partida d'inversions de 2,1 milions d'euros per a la millora de la via pública, d'equipament i serveis. Els pressupostos es van aprovar amb els vots a favor d'UPM i Esquerra Republicana, que formen part de l'equip de govern. Van votar en contra Junts, la CUP i Compromís, l'Est i Ciutadans. El regidor d'Hisenda, Josep Martinoy, afirma que es treballa des d'una visió global a la realitat municipal i pretén que els pressupostos siguin el motor de l'economia local. Recorda que estan marcats per l'escenari actual de la pandèmia i que molts sectors del teixit econòmic i social locals són extremadament fràgils. El regidor destaca que la previsió és que l'endeutament municipal al 2022 quedi reduït al 39,3%. Un any més s'aposta per no posar els impostos i les taxes municipals i mantenir un ampli ventall de bonificacions i ajuts. La partida més elevada són les inversions, amb 950 milions d'euros. Es volen finançar les primeres actuacions per executar el Pla de Sostenibilitat Turística, que pretén fer grans canvis a les platges, millora urbana de l'Estartit i una reforma al Parc de la Pineda, entre d'altres projectes. Una de les reformes destacades d'aquest pla de sostenibilitat és la reforma de la plaça Jacques Cousteau. Pel que fa a les despeses en béns i serveis corrents, els canvis substancials provenen pel canvi de gestió de diversos serveis que es prestaran a través de personal municipal o per serveis que han passat a gestionar a l'MD de l'Estartit.
I a Palau-sator es manifesten uns 80 animalistes en contra de l'home que va matar trets un gos. Els concentrats demanen que revisi el procediment per donar permisos d'armes i exigeixen també la pena més dura. Els manifestants han sortit de Fontanilles, al poble veí, i han arribat gairebé a l'entrada de la finca on van tenir lloc aquests fets.
Tot plegat per reclamar justícia per en Llam, el cadell de 9 mesos que aquest veí de 58 anys de Gualta va matar i que arran d'això està sent investigat pels Mossos per un presumpte delicte de maltractament animal. Els manifestants han reclamat també que revisi el procediment per expedir permisos d'armes i que s'endureixin els requisits. Equipats amb pancartes i amb crits de justícia per en Llam, els manifestants han arribat fins a l'entrada de la finca. Un cop allà han deixat flors en record del gos mort fa 15 dies i han llegit un manifest. La portaveu dels convocants, Marta López, ha demanat que l'assassí d'en Jan pagui pel que ha fet i ha reclamat que revisin els requisits per portar armes.
Reclamem que els responsables de donar els permisos d'armes es mirin molt i molt bé a qui donen el permís d'armes i les armes, perquè el que no es pot permetre és que una persona mati a un ser viu, sigui gos, sigui persona, i és que no es pot permetre. O sigui, avui ha sigut en llamp.
Poc després d'arribar al punt on suposadament havia d'acabar la manifestació, els concentrats han decidit seguir endavant, malgrat que els Mossos els han demanat que no ho fessin per evitar conflictes. Els manifestants s'han quedat en un punt allunyat del restaurant, però ja dins de la finca, advertint els clients que entraven dels fets que van passar. El restaurant afectat ha emès un comunicat on han deixat clar que es desmarquen de l'actitud de la persona que va matar el gos.
I ara ens desplacem fins a Palamós, i és que l'Ajuntament de Palamós repartirà més de 48.000 euros en ajudes al pagament del lloguer o la hipoteca de l'habitatge habitual. Aquesta mesura forma part del segon pla de xoc municipal contra els efectes socials i econòmics de la Covid-19. Tot i això, només es concedeixen un terç de les ajudes per habitatge a Palamós.
L'Ajuntament ha rebutjat la meitat de les sol·licituds presentades perquè no complien tots els requisits de la convocatòria. Des del consistori contemplaven que les ajudes previstes eren de 750 euros per habitatge. En cas de que la partida no s'esgotés, l'import es podia ampliar en un màxim de 500 euros més per sol·licitar. Es van presentar 78 sol·licituds i dues que no es van acceptar per estar fora de termini. Tot i això, 39 sol·licituds han estat rebutjades per diferents motius. La majoria excedia el llindar dels ingressos del nucli familiar. D'altres s'han rebutjat per deutes tributaris o per incompatibilitat amb ajudes demanades a altres administracions. L'Ajuntament de Palamós ha aprovat 39 expedients i cadascun dels sol·licitants rebrà 1.250 euros. L'import global de les ajudes ascendeix a 48.750 euros. La regidora d'Habitatge, Maria Puig, valora positivament la xifra a Ràdio Palamós.
Estem contents perquè hi ha una millora. Hem pogut atendre més famílies i duplicar l'import d'ajuda que vam donar en relació a la primera vegada que vam convocar aquesta ajuda. Ja.
Per optar aquests ajuts calia ser titular del contracte de lloguer o de la hipoteca d'una vivenda a Palamós, a més d'estar empadronat al municipi. La quota del lloguer no podia superar els 750 euros i de la hipoteca els 850. A més, cap membre de la unitat familiar podia ser propietari d'una vivenda i també existia una limitació d'ingressos.
I aquest divendres passat van començar les obres de la primera fase del cobriment de la Riera de Sant Amans i del monestir de Sant Feliu de Guíxols, una de les actuacions estratègiques de l'actual mandat. Amb aquesta actuació, a la Riera s'esperen canvis en el trànsit i estacionament al sector, que aniran variant en funció de l'evolució de les obres i de les fases en les que s'estigui treballant.
L'Agència Catalana de l'Aigua aporta una subvenció de 663.000 euros per aquesta primera fase. Aquesta primera fase va des del sector de Riera de la plaça del Monestir fins al carrer Mercè. Després seguiran les altres tres fases, que seran la bifurcació de la Riera, el tram que va fins al carrer Llibertat i el darrer arribarà fins a l'entorn de l'escola Gaziel. El cost total de l'obra ronda els 2,7 milions d'euros i la previsió és que el cobriment de cadascuna de les fases duri uns 3 mesos i mig, excepte la segona, que seria d'uns 2 mesos. Els temps poden variar en funció de les afectacions meteorològiques en el cabal de la Riera. Amb aquesta actuació es crea un nou carrer a la ciutat que tindrà una llargada propera al mig quilòmetre. La urbanització del vial amb faroles, bancs, papereres i serveis es farà més endavant. I l'obra s'integra dins totes les actuacions que tindran lloc els propers mesos al sector del monestir, com la reurbanització de la plaça del Monestir, del Museu Carmen Thyssen i les obres de l'Avinguda Juli Garreta, on s'ampliarà la zona pels vianants.
I s'entén que les obres provocaran afectacions en el trànsit al carrer Mercè, no?
Amb aquesta actuació a la Riera s'esperen canvis en el trànsit i estacionament al sector que aniran variant en funció de l'evolució de les obres i de les fases en les que s'estigui treballant. La primera afectació serà un tall de trànsit al carrer Mercè de vora 4 hores, avui mateix dilluns 20 de desembre. Més endavant, a mitjans de gener del 2022, es procedirà a tallar el trànsit en aquest vial, al qual només hi tindran accés els veïns que ja hauran estat informats prèviament de les afectacions.
I a Palamós, tot l'eix que va des de la cruïlla de l'hospital fins als semàfors de Sant Joan serà d'un únic sentit de circulació, no de dos, com teníem fins ara. Encara, però, no s'ha decidit si serà d'entrada o de sortida del centre del municipi.
La mesura implica des de la cruïlla amb el carrer de Rentadors fins a l'encreuament amb el carrer de la Riera, on hi ha els semàfors de Sant Joan. Per tant, el nou únic sentit afectarà l'avinguda de Lluís Companys, excepte el tram entre Rentadors i la rotonda de Correus, i tota l'avinguda de la Llibertat. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palamós, Alfons Bartolomé, ho ha explicat així a Ràdio Palamós.
És a dir, la idea és tot el que és el trànsit d'en Ripping, que quedarà doncs, a anar i tornada, és a dir, quedarà en dos carrils, amb un carril de bici, i llavors tot el que és l'avinguda de Lluís Companys doncs, quedarà doncs, només amb una direcció. Veurem si serà de pujada o serà de baixada, això es tindrà que parlar després, a continuació, aviam què es fa, no? És a dir, tu sortiràs de l'hospital, podràs anar fins al carrer 32, i el carrer 32 ja... obligatori girar per l'esquerra o sortir del Palamós. És a dir, si és de sortida, doncs podràs sortir, però no tindràs cap cotxe de cara.
Aquesta obra suposarà una nova via de connexió entre el front marítim de Palamós i el nucli de Sant Joan. L'eix s'inaugurarà, previsiblement, en els primers mesos del 2022 i en el futur acollirà la nova estació d'autobusos del municipi.
Els càmpings gironins han invertit 30 milions d'euros en les instal·lacions des de la finalització de la temporada alta amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental dels negocis. Aquestes obres responen a l'objectiu d'apostar per convertir-se en establiments sostenibles i amb la menor petjada de carboni possible. Gairebé tots els empresaris adherits a l'Associació de Càmpings de Girona han instal·lat plaques solars per aconseguir energia verda a les instal·lacions i calderes aerotèrmiques i de paiets, i també instal·lacions d'energia geotèrmica. A més, aquests mesos s'està ampliant l'oferta de places a l'hora de cara a la propera temporada, especialment de glamping, a causa de l'elevada demanda que té aquesta nova modalitat. La finalització de la temporada turística suposa una aturada per a molts dels establiments turístics i un moment perfecte per invertir i renovar part de les instal·lacions. D'aquesta manera, l'associació assegura que la majoria d'empresaris adherits han instal·lat també carregadors de vehicles elèctrics i han comprat cotxes d'aquest tipus per minimitzar les emissions de CO2. Aquest conjunt d'inversions s'emmarquen en una aposta del sector per un turisme responsable i sostenible, per tal de col·laborar a minimitzar els efectes de la crisi climàtica. L'associació recorda que porten anys demanant als càmpings que siguin respectuosos amb l'entorn i aconseguir seguir així una petjada ambiental mínima. I és per això que a partir de l'any que ve, del 2022, els càmpings gironins també tindran més places disponibles. Es tracta d'un tipus d'acampada sense renunciar al luxe i que en els últims anys té una gran demanda, especialment entre els turistes que visiten a un càmping per primera vegada. L'objectiu dels establiments gironins és aconseguir que aquests visitants repeteixin en els càmpings, ja sigui en aquesta modalitat de luxe o en l'oferta més habitual de la que estem acostumats. Tots. Aquesta modalitat turística ha crescut de forma important arran de la pandèmia per la llibertat que ofereix aquest tipus d'allotjament. Els càmpings també han notat un augment de visitants de furgonetes i autocaravanes. Per això, el 35% d'ells ja tenen una tarifa especial de pernoctació en parcel·les pensades per a aquests campistes itinerants. Anem a parlar d'esports, i és que van directes 3 punts d'or per al Costa Brava davant d'un bon Nàstic. La injecció de moral de la victòria en la darrera jornada contra l'Alcoià sembla que ha esperonat el Costa Brava. I com qui no vol la cosa, amb aquell triomf 0-1 a l'Alcoi i el de dissabte passat 1-0 al Municipal de Palamós, s'han dut 6 punts que són or pur en un moment molt delicat.
Doncs sí, la de dissabte va ser la tercera victòria del campionat i la segona consecutiva davant un Nàstic de Tarragona que objectivament no va mereixer perdre. Però el futbol té aquestes coses, i dissabte el Costa Brava va tenir la sort de cara. La primera ocasió va arribar pel conjunt tarragoní ben bé a l'inici del partit, amb una falta molt ben executada per Albarrán, que Marcos Pérez va desviar a córner amb una gran estirada. Els homes d'Òscar Álvarez jugaven intensos, amb anticipacions constants, però els mancava profunditat per crear perill a l'àrea del Nàstic. El porter local continuava tenint intervencions destacades per evitar que els visitants s'avancessin en el marcador. I al minut 21, en una jugada gairebé aïllada, l'àrbitre xiularia penal a favor dels gironins. Boris, en segona instància, després de la primera aturada del porter Gonzi, establia un 1-0 que no feia justícia al que s'havia vist fins aquell moment.
Després del gol, el Nàstic es va haver d'estirar una mica i això va provocar més espais per al Costa Brava, però els tarragonins van vendre cara a la seva pell.
Exactament. Els de Raúl Agné perseveraven i al minut 32 un xut de Robert Simón hagués pogut significar la igualada, però va impactar el pal. Al segon temps, més possessió per al Nàstic, però sense crear gaire perill. El duel s'animaria de cop quan Manel Royo, del Costa Brava, va ser expulsat al minut 73. La superioritat numèrica del Nàstic semblava presagiar que acabarien marcant, però el Costa Brava, que a més va haver d'aguantar 7 minuts de temps afegit, va defensar amb dents i ungles el resultat. Una nova victòria, segona consecutiva, que revifa i molt un conjunt que fa dues setmanes estava a l'UCI i que ara ja veu el futur amb molt més optimisme. En dos partits consecutius ha passat de tenir 7 punts a tenir-ne 13 i marxa de vacances de Nadal amb la satisfacció d'haver augmentat la moral del grup.
I seguim parlant de futbol, i és que el Palamós cau a les Franqueses per 3-2 i no aconsegueix aixecar el cap. Els baixempordanesos arribaven al partit d'aquest cap de setmana després de la derrota de la setmana passada al camp de la Muntanyesa i amb el clar objectiu de sumar els 3 punts per no despenjar-se de les places capdavanteres del grup de Primera Catalana. La realitat va ser que no va poder amb el conjunt local i el 3-2 final suposa la quarta derrota en els darrers 5 partits dels palamosins.
El Palamós tanca l'any amb 16 punts, però veu com cada vegada s'allunya més de les primeres places. I el més preocupant és que no troba la manera de tornar al camí de la victòria. Un matiner gol de Lars ja va posar per davant els locals ben aviat, però dues rematades del reaparegut Cano haurien pogut significar l'empat per al Palamós. Quan només s'havien disputat 5 minuts del segon temps, el mateix Lars tornava a marcar aprofitant una vedada defensiva. Marc Lloret retallava distàncies per als visitants quan encara quedaven 30 minuts, però el Palamós va ser incapaç d'empatar davant l'empenta local. És cert que els palamosins ho van intentar, però als 74 minuts Òscar va marcar un 3-1 que suposaria un fort cop moral per als baixempordanesos. Jairo, a 5 minuts del final, feia el 3-2 pel Palamós i obligava que els locals s'haguessin de tancar la seva àrea per assegurar els 3 punts. Finalment ho van aconseguir i el Degà va marxar de les Franqueses sense cap punt i amb unes males sensacions que caldrà treballar durant l'aturada nadalenca.
I ara anem a publicitat i després tornem amb la secció Les veus de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Atenció! Arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7, de la Bisbal.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I per acabar el supermatí d'avui, com cada dilluns, ens toca fer la secció Veus de l'Empordà. Estic acostumada que en Dani Cortés em doni pas i digui lo molt que li agrada aquesta secció, però avui em toca a mi presentar-la. Com avançava a l'inici, toca fer secció nadalenca, ja que fins passades les festes no recuperarem la secció, farem un parell de setmanes de vacances, tant de la secció com del supermatí. I avui, de què parlarem avui? Doncs mira, doncs ens desplacem fins a Castell-Platja d'Aro per parlar del seu impressionant pessebre vivent. I per fer-ho, tenim amb nosaltres a la Laura Méndez, que forma part de l'associació Pessebre Vivent del municipi. Bon dia, Laura, què tal?
Hola, bon dia. Molt bé, vosaltres?
Molt bé. Laura, aprofitem que et tenim aquí com a membre també de l'associació de ja fa uns anys. M'agradaria que m'expliquessis per la gent que encara no coneix el pessebre vivent d'aquí, ni en general què és, en què consisteix un pessebre vivent exactament?
Doncs, bueno, el pessebre vivent és un recorregut en un lloc, diguem, on diversos figurants representen escenes bíbliques i alguns són en moviment, altres són més quiets, però bàsicament és això.
Ara entrarem a parlar del que es fa aquí a Castell, a Platja d'Aro, però és veritat que s'ha de comentar, no?, que és el pessebre vivent més antic de Catalunya. Va néixer aquesta iniciativa? Ja sé que tu no hi eres des dels inicis, però com va néixer aquesta iniciativa si no hi havia precedents en el territori, el ser el primer, no?
Sí, exacte. Bueno, això va començar el 1959 amb el mossèn Gomarcín, que era l'antic mossèn de Castell d'Aro. I, bueno, ell es va inspirar en el pessebre vivent, un dels pessebres vivents que hi havia a Andorra. I res, doncs va proposar al jovent del poble, després de la missa, o sigui, en una missa del gall, va pensar que podríem fer una petita escena del pessebre a la sortida de la missa. I el jovent, doncs, va acceptar amb moltíssima il·lusió i va tenir tanta bona acollida que l'any següent, doncs, moltes més famílies del poble es van voler engrescar i així, doncs, va començar a créixer. I ara, doncs, ja ocupa tot el que és el nucli antic de Castell d'Aro, tot el que és el barri de la Coma.
Clar, és que això t'anava a preguntar. Clar, perquè també és molt gran, no? Quin espai ocupa aquest pessebre vivent a dia d'avui actualment?
Doncs tot el barri de la Coma, o sigui, és un barri gran, és un barri com a l'interior de Castell d'Aro, diguem, i bueno, el recorregut és 1,5 km aproximadament.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. I quantes persones formen part d'aquesta representació? No sé si teniu el número exacte, però clar, per cobrir tot aquest, no?, tot aquest 1,5 km que comentes, ha d'haver-hi molta gent.
Sí, normalment som entre 300 i 400 figurants, aproximadament.
Déu-n'hi-do. Sí. I tothom que hi apareix, tots aquests figurants, tenen alguna relació amb Castell d'Aro, Platja d'Aro i o Santa Cristina d'Aro o es pot apuntar gent de fora?
Es pot apuntar gent de fora, sí. Però, bueno, generalment, qui més ho sent i qui més ho viu és la gent del municipi o de municipis del costat, no? Com Santa Cristina o com Sant Feliu, però sí, la gent del municipi de Castell, Platja d'Aro i Segaró són els més motivats en aquest sentit, no? Els que més ganes tenen de...
Els de casa, no?
Sí, els de casa, exacte.
Perquè per escollir els figurants i qui representa cada escena i quin personatge és cada un, no sé si feu alguna mena de càsting per escollir els figurants o és una mica, doncs, qui s'apunta, després feu a sorts, no sé com ho organitzeu, això.
Doncs, bueno, realment els dies d'entrega de roba, bàsicament, doncs, la gent normalment sempre fa del mateix, no? De cada any sempre té el seu rol, que normalment són, doncs, els pastorets o la que fa d'angelet. Però sí que és veritat que hi ha anys que, o sigui, que sempre es necessita, doncs, Josep i Maria a l'últim quadre, i sí que és veritat, doncs, que es busca, doncs, algú que entri una mica dintre del que es podria arribar a assimilar, no?, a aquestes
clar,
persones.
Clar, que intenteu, no?, bueno, que físicament s'hi semblin, no?, més o menys, perquè és complicat també
trobar algú
igual.
Sí, però bueno, tenim vestuari que intentem una mica caracteritzar tot el que es pot.
I també imagino, Laura, que teniu gent de totes les edats, no? No fiqueu tampoc límit en això, vull dir, deu haver-hi, no?, de gent de nens petits fins a gent gran.
Sí, sí, oi tant. Sí, és que, clar, vull dir, hi ha moltes famílies que participen al Pessebre, llavors, bé, des de l'avi fins al bebè que acaba de néixer, no? I o sigui, pots veure una varietat de participants increïble, és supermaco, sí.
Clar, és que aquesta també és la gràcia i la màgia amb aquests dies de Nadal, perquè ara parlarem de l'edició d'aquest any, però clar, el Pessebre nosaltres en podem gaudir el mes de desembre i gener, però amb vosaltres amb quanta antelació comenceu a preparar les escenes, els recorreguts, també qui farà cada escena, perquè clar, tot això no és una cosa tampoc que es prepari d'un dia per l'altre.
No. Cap al setembre, cap a mitjans fins al setembre, ja comencem a muntar, i tot, o sigui, tot el que s'hagi d'arreglar dels anys anteriors o s'hagi de, o les noves idees que tinguin, doncs tot es va començant a fer durant des de setembre, i bueno, sempre normalment es junten entre 10 i 20 treballadors, bueno, treballadors voluntaris que participen en aquestes tasques del Pessebre, es junten els caps de setmana allà al Pessebre i s'organitzen per una regla, una cosa, i l'altra regla, una altra cosa, i així es van fent. I bueno, sí, una gran feina, la veritat.
Clar, al final la gràcia també és aquesta, no?, d'unió de poble, de municipi, perquè fer-se aquí a Castellplatja d'Aro, què significa pel municipi aquest Pessebre, no?, perquè al final sembla que haguem d'anar fora de casa per trobar coses potents, i aquest Pessebre, que és el més antic de Catalunya, i no sé si dir el més gran, però jo crec que podríem dir que dels més grans.
Sí. Doncs, bueno, realment és un motiu, doncs, d'estar orgullosos del que tenim aquí a casa, no? A més, el 2011 vam rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, i la veritat que va ser, doncs, un orgull cap a tot el poble i cap a tothom que portem participant, doncs, anys, i que ens involucrem any rere any per fer això possible, no? Que som tots voluntaris, o sigui, fem tot per amor a l'art i amor al poble, i és molt maco.
Que això t'anava a dir, el 2011 vau rebre aquesta Creu de Sant Jordi. Per vosaltres va significar un abans i un després, o realment heu seguit fent el mateix perquè realment ja era una cosa que veníeu fent bé des d'abans i seguiu amb la mateixa tònica?
Bueno, doncs, a veure, sí que va ser com un moment de dir, ostres, estan valorant la feina que fem, no? I algú molt important està valorant la feina que fem. Seguim així. Seguim amb la feina que estem fent i intentem millorar cada any i fem una cosa maca que la gent vulgui venir i que apreciï realment tota la feinada que hi ha darrere, i que es vegi una mica també l'orgull que sentim pel que fem, no?
Aquest orgull que també sents tu, ara parlarem, ja et dic, de les escenes que representeu, una mica del Pessebre, del que es podem trobar aquest any, però ara a títol personal, ja que tenim aquí avui al Supermatí, tu has format part dels figurants també, no? Quins papers has representat des de que ets membre, no?, d'aquesta associació?
Bueno, jo vaig començar de joveneta quan vivia aquí a poble i anava al col·le, doncs ens vam apuntar amb les amigues i res, feien totes de pastureta, estàvem totes allà a un quadre, vora el foc, fèiem un foc cada tarda, i una portava una mica de pa amb tomata, l'altra portava una mica de carn, i allà ens passaven tot el Pessebre, doncs, menjant, i era ben divertit. I bueno, ja, després vaig estar una temporada que ja no hi vaig estar, però bueno, perquè vivia fora, però quan he tornat, doncs, em van agafar, em van dir, vine cap aquí, que necessitem la teva ajuda per una mica, doncs, fer veure el Pessebre cap en fora, no? I és el que ara mateix faig, que em dedico una mica, doncs, a la part de comunicació i màrqueting del Pessebre.
I no trobes a faltar el fet de posar-te com figurant? Perquè, clar, també deu tenir aquesta màgia. A veure, que tu vius des del mes de setembre, vull dir que ho vius de les que més ho vius, però suposo que estar allà in situ fent alguna de les escenes tan mítiques com les que es poden veure, també té aquell moment, no?, de dir, ostres, mira, tot el que hem estat fent tots aquests mesos, aquí ho tinc i aquí hi soc.
Sí, bueno, a vegades sí, ara que hi vaig cada dia, o sigui, cada dia que hi ha representació hi anem amb l'altra meva companya, I res, anem fent fotos i anem fent una mica de contingut per les xarxes socials i per la web i tal. I sí que és veritat que a vegades veig a la gent passant-s'ho tan bé als quadres que dic, ostres, una estona sí que me quedaria, eh?
home, suposo que sí, perquè no, després de tants anys, i més és el que deies, no? Tornes i realment és perquè s'estima el poble i s'estima aquest pessebre vivent, perquè és tornar, no? I no t'ho planteges i t'hi poses un altre cop de cap, tot sí, i que des d'un altre paper, però sí que t'hi has posat. Laura, ara sí que anem a entrar, no?, en matèria, com dirien. Quantes escenes diferents es representen en el pessebre vivent a dia d'avui?
Quantes? Doncs no sé si unes 50 aproximadament.
Déu-n'hi-do.
Ara mateix no t'ho sé dir, però diria que sí, que al voltant d'unes 50.
Perquè ja estan cada tot, any doncs, feu les... Clar, us anava a dir, cada any feu les mateixes o modifiqueu? Perquè com s'escullen? Perquè clar, imagino que posats a fer es podrien fer moltíssimes escenes i de molt diferents.
Sí. Bueno, doncs més o menys cada any són les mateixes, tot i que van variant. O sigui, sempre és una representació d'oficis artesanals i són també doncs escenes relacionades amb el camp i el món rural, no? I bueno, doncs més o menys sempre hi ha els mateixos oficis, està el mercat, està el fuster, està el ferrer, i tot lo de més pues, són doncs pastorets a les cases, representant una mica la vida diària de l'època.
I aquest cap de setmana, no?, ha estat el primer d'aquesta edició del 2021. Com ha estat l'afluència del públic d'aquests dos primers dies?
Doncs força bé, la veritat. Força bé, o sigui, nosaltres pensàvem que poder estar una mica més ressentit, no?, ja que l'any passat no el vam poder fer pel tema Covid, però Déu-n'hi-do, ha estat força bé. Jo crec que hem tingut al voltant d'entre 2.500 persones aquest cap de setmana, i sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, perquè t'anava a dir, clar, l'any passat no va haver-hi pessebre vivent per la situació sanitària que patíem, bueno, i que per desgràcia seguim patint. S'ha notat la gent que ha vingut, que l'any passat no va haver-hi edició, que la gent ho esperava amb més ganes? Ho heu notat d'alguna manera?
Bueno, doncs la veritat és que ja t'he dit, pensaven que es ressentiria una mica aquest any, però no, tot el contrari, o sigui... hem rebut moltíssima afluència, s'han vengut moltíssimes entrades online, que veníem cada cop més fomentant l'entrada online, i aquest any ha sigut un boom, i la veritat que no sé, estem molt, molt contents amb aquesta rebuda. I normalment el cap de setmana de Nadal i el dia d'any nou solen ser doncs els dies com més amb més afluència. Així és que encara esperem molta gent que passi pugi.
I heu hagut de prendre alguna mesura, tot i que no estem com l'any passat, per sort, però encara estem arrossegant doncs aquesta situació. No sé si heu hagut de prendre alguna mesura, a banda d'això, de potenciar encara més, tot i que ja ho fèieu abans de que aparegués la Covid-19, per la situació actual, alguna mesura especial perquè la gent pugui gaudir del pessebre? No com abans exactament, perquè encara per desgràcia no es pot, però no sé com us heu adaptat, perquè la gent també estigui tranquil·la i pugui venir sapient que no ha de per què passar res i gaudir del pessebre.
Sí. Bueno, al ser a l'aire lliure doncs tenim moltes més facilitats en aquest aspecte, no? I sí que és veritat que abans el punt d'inici i el punt final era al mateix lloc, a la mateixa entrada, i ara hem canviat el punt d'inici. I ara el punt d'inici l'hem col·locat al carrer principal de Castellaro, que el tanquem cada dia pel pessebre, i comença des d'allà baix, que també tenim una estrella molt maca de llums, i és molt maco començar per aquest tram, i així doncs no junta tanta gent al mateix lloc, no?, a l'inici de la sortida. I bueno, doncs com tot arreu, no?, el mantenir les distàncies, la mascareta, sí que és veritat que sempre hem donat caldo a l'inici del recorregut, i al final donàvem pa amb vi i sucre, però aquest any doncs ha sigut impossible fer això, però bueno, esperem que l'any següent ho puguem retomar.
Sí, segur que sí. Almenys ho podem tenir, que ja és molt, i podem gaudir d'aquest pessebre. Sí, que jo crec que ens hem de quedar amb la part positiva, perquè si no, al final ens quedem aquí, no? Enclastats amb lo negatiu, i al final podem gaudir. I ara dèiem això, aquest cap de setmana, que ha sigut 18 i 19, han sigut els dos primers dies de visita, no?, d'obertura d'aquest pessebre vivent, però encara en queden un parell de cap de setmana més per poder visitar-lo. I en quin horari, sí, i quin és el preu per la gent que no l'hagi vingut a veure encara i vulgui fer-ho?
Doncs ens queden els dies 25 i 26 i llavors ja el 1 i 2 de gener. I bueno, és el pessebre comença obrant portes a les 7 de la tarda, i però bueno, la taquilla per comprar entrades, qui no les té ja d'internet, obre a les 5 i mitja. I bueno, té un preu de 5 euros pels adults, i els nens entre 4 i 12 anys té un preu de 3 anys. Però llavors hi ha molts descomptes, com per exemple els nens que tinguin el carnet de Super 3 entren gratuïtament, la gent que s'ha subscrit, per exemple, al Punt Diari, doncs, també té un 2x1, i bueno, hi ha cosetes que intentem fer una mica més fàcil per tothom.
No, jo crec que és un preu també per ajudar, no? Perquè clar, al final hi ha molt vestuari, molta cosa darrere, que al final necessita també un manteniment. Jo crec que al final és també simbòlic i que...
Sí,
sí. Llavors, jo volia preguntar-te, Laura, a banda, és veritat que només portem un cap de setmana i encara en queden dos, però a banda de la gent pròpia al municipi, el ser un pessebre vivent realment tan conegut, noteu també l'afluència de gent de fora?
Sí, totalment, totalment. Hi ha moltíssima gent de fora, moltíssima gent de Barcelona, moltíssima gent dels voltants del municipi, no?, d'aquí de la província de Girona. Hi ha molta gent que s'apropa. Jo crec que al ser el pessebre més antic de Catalunya i un dels més grans, tenim la sort de tenir, doncs, una insígnia diferent als altres, i sí que fa que molta gent s'apropi a Castell d'Aro a veure'ns.
Home, jo crec que és una cosa
molta
que s'ha de veure.
De sí.
Ah, mira, doncs Déu-n'hi-do, home, ja està bé que la gent de fora valori el que tenim aquí a casa, i realment, qui no l'hagi vist, ja ho dic jo, que és digne de veure, i que és una cosa que, de fet, sembla que s'hagi de veure només un cop l'any, però jo crec que un cop a la vida, jo crec que està bé, perquè segur que aneu renovant coses i millorant i adaptant coses any rere any, o sigui que està bé que s'animin, que a Nadal, que fa molt Nadal, el pessebre vivent, i que s'ha de veure. I a mi, per anar acabant, Laura, sé que és molt aviat encara, perquè em deies que comenceu al setembre, però esperant això, que l'any vinent la situació estigui millor, com comentàvem, no sé si ja comenceu a pensar la propera edició, perquè no, després d'una aturada de l'any passat, aquest any que s'ha pogut fer, per sort, però no com venia siguent, com el 2019, no sé si ja penseu coses o encara hem d'acabar aquesta i ja us hi posareu.
Sí, de moment acabarem aquesta i llavors començarem a pensar què podem fer de nou i què podem fer per sorprendre l'any que ve. Però bueno, ja t'he dit que això és secret de sumari, i fins que la gent no vingui l'any que ve no sabrà totes les novetats.
Doncs haurem d'esperar. Intentava treure a veure si podíem tenir alguna primícia, però veig que costa dir que vaig a un any vista, vull dir que vaig molt avançada. Doncs Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la secció Veus de l'Empordà i el Supermatí. Estarem molt pendents, i això, i la gent que no hagi pogut veure aquest primer cap de setmana, que sàpiguen que queden dos caps de setmana encara per poder gaudir del pessebre vivent d'aquí de Castell-Platja d'Aro. Moltes gràcies, Laura.
A vosaltres per convidar-nos.
Doncs anem parlant. Merci, que vagi molt bé.
Molt bé, adéu.
I nosaltres acabem el Supermatí d'avui fent aquest repàs que fem sempre a la meteo.
Inici de setmana sota els efectes del temps anticiclònic, que es continua manifestant amb boirines, alguns bancs de núvols baixos de nit i començament del dia, i temps més assolellat durant les hores centrals de la jornada. El dilluns serà fred, amb una temperatura que anirà dels pràcticament 0 graus fins als 13 graus de màxima. Demà temps similar, pocs canvis o en tot cas amb alguns intervals de núvols més, i l'anticicló ens abandona entre dimecres i dijous amb l'arribada d'una baixa que incrementarà la inestabilitat entre els dies 24 i 26 de desembre.
I acabem el supermatí d'avui, dilluns 20 de desembre de 2021, i ens veiem demà, dimarts, com sempre, amb en Dani Cortés. Jo agrair en Martí per estar al control tècnic, com sempre, i per posar-m'ho tan fàcil. Moltes gràcies i fins la propera.